A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Momenti de la canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti de la canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts de nou a Del Camp a Taula. Ben al contrari del que podia semblar en un principi, el primer any sense quotes lleteres deixa un balanç força desolador per al sector lleter de casa nostra. Preus ruïnosos per als ramaders, tancament d'explotacions, negociacions a la baixa per part de la indústria, etc. A més, des de diverses organitzacions agràries s'ha denunciat certa manca de voluntat política per solucionar tota aquesta problemàtica. De tot això n'hem parlat reiteradament en aquest espai. El que tornem a reclamar des d'aquí, des del Camp a Taula, és que s'ha de trobar una solució que sigui beneficiosa per a tothom. No pot ser que un sector com el lleter estigui com està, amb uns baixos preus percebuts que no es traslladen als consumidors i la queixa sistemàtica dels productors per la situació que pateixen d'indefensió davant el que consideren pràctiques abusives de la indústria i la distribució. La llet i els seus derivats són uns aliments bàsics en la nostra alimentació, sobretot a les dels més petits de casa. Necessitem que les explotacions lleteres es mantinguin, no tanquin les portes i els productors es guanyin bé la vida. Tots plegats traurem benefici d'això.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Com ja hem assenyalat en altres programes, un dels sectors que en aquests moments ho està passant pitjor és el del conill, amb uns preus molt baixos al productor. D'aquest sector parlarem amb l'investigador de conicultura de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA de la Generalitat, el senyor Oriol Rafel. Bon dia, senyor Rafel, i gràcies per haver-se desplaçat fins als nostres estudis.
Molt bon dia i moltes gràcies d'haver-me convidat.
Ens retrobem 2 anys després d'una entrevista que ja li vam fer i, per tant, aquesta entrevista serà una mica similar a que hi ha algunes preguntes, perquè, a més, el tema central de llavors també era la crisi econòmica. Per què s'ha arribat a aquesta situació del sector de conill de casa nostra? Com deia, suposo que la crisi econòmica no ha ajudat gens. I què es pot fer per revertir aquesta situació a nivell de productors?
Si ens ho mirem una mica històricament, tota aquesta crisi actual comença a l'any 2007 amb l'aparició de la crisi bancària, que fa que el gran capital migri de les inversions tradicionals cap a especular en matèries primeres. En aquí això porta pel sector ramader, no només del conill, sinó en general, una pujada molt important dels preus dels pinsos. I tenim la primera part del producte, del problema. Després, evidentment, hi ha immersos en la crisi general, la gran distribució, sobretot, demana uns preus molt baixos del producte a nivell de consumidor.
Per això, si la gran distribució, per què els demana? Pel consumidor? O, com a vegades diuen alguns ramaders, per enriquir-se ells mateixos, perquè com que pel mig, pel camí, hi ha molt intermediari.
Sí, evidentment, si tu mires els preus de cobre, el que cobra el productor, el que paga el consumidor, hi ha un gran diferencial. En la cadena de valor hi ha molts eslabons que tots ells van aplicant el seu marge. I en el primari no li permeten aplicar un marge similar.
El que passa que estem parlant d'un problema estructural de sector, perquè això que ho està explicant amb el conill, si ho parlem amb el porc passa igual, amb altres cas passa el mateix, a nivell agrícola passa igual.
Sí, sí, sí.
I la queixa aquesta i potser és una cosa que entre tots plegats hauríem de revertir la situació, que sembla que deu ser molt, molt complexa, perquè passen anys i anys i anys i la situació no... Amb aquest...
És molt complexa i, a més, amb un fort desequilibri de forces d'un costat i d'un altre.
Sí, perquè jo que porto molts anys donant, per exemple, els preus de llotja, quan dones els preus de llotja i vas a comprar, ja dic, a nivell de tot, d'ous, que els donem sí. aquí mateix, de pollastre, de conill... tenen un diferencial molt, molt gros. O sigui, inclús estem parlant del preu que ens donen a més d'un 150% de diferència. Dius, alguna cosa falla. Però, bueno, aquest és un altre tema.
Sí.
I, seguit amb aquesta situació dels productors, el que li volia passar, preguntar era, a nivell de consumidors, perquè algú em deia, mitja en broma, l'altre dia, que si no fos per les paelles ni se'n menjaria.
A veure...
Sí i no.
Sí i no. A veure, evidentment que el conill forma part de la paella, però si mirem des del 2007, que hem agafat abans com a referència, veiem que la carn de conill es manté. Es manté el consum al voltant d'un quilo 200 per habitant. Per tant, no hi ha hagut una pèrdua de consumidors, per tant, el producte que nosaltres generem ha de tenir possibilitat de vendes. El que sí, la societat, el ciutadà, ha canviat molt en quant a hàbits de consum, en quant a hàbits de gustos, i per tant, hem d'anar modificant les estratègies del producte que presentem.
Ara que parlava d'hàbits, potser els hàbits alimentaris tenen molt de culturals. Vostè també creu que és una qüestió de cultura alimentària que ha canviat molt els darrers anys, o no?
Sí. Ha canviat molt perquè ha canviat molt la societat, ha canviat molt la família, ha canviat molt el món. I llavors això comporta que el que abans tradicionalment es comprava, que era una canal sencera de conill, avui dia un jove no li sigui un producte atractiu. Li és molt més atractiu comprar unes reaccions, comprar un trossejat, comprar un elaborat o un precuinat... Però això té un problema, i és que és absolutament contradictori en preu baixos. Okay. Això són productes que tenen més valor afegit, és més interessant doncs, per tenir més possibilitats de revaloritzar el producte, però el consumidor no sempre està disposat o pot pagar-ho.
També, com que parlàvem abans del tema de les famílies, també com que s'ha reduït el nombre de fills, ja no... No estarem tant. Potser, com que també hi ha hagut tants canvis, potser també la gent tampoc s'ha acostumat a comprar el conill sencer com es comprava abans, això que parlàvem. Que la gent jove tampoc té potser aquesta tradició, aquesta cultura, com li dèiem, abans de consumir. A més, una carn que és molt saludable.
Mm-hmm.
Llavors, jo crec que és tot un poti-poti, no?
Sí. Evidentment... dintre aquests canvis d'hàbits de la societat hi ha cap a una millor alimentació, una alimentació més sana, i el conill compleix perfectament aquests estàndards. I llavors semblaria que el conill està molt ben posicionat, i ho està. El que passa que la presentació, insisteixo, el que necessita doncs, aquella família monoparental, aquella parella jove que treballen els dos, doncs són un tipus de productes que els troben amb altres espècies o amb altres elaborats.
A més, es van provar experiments, per dir-ho d'alguna manera, com el tema de fer embotit de conill, no?, per veure també... Jo almenys vaig degustar, i en alguna fira, no sé si va ser alimentària o expoviga, es va fer de presentar-ho, i ho va... Clar, són intents també, suposo, d'obrir nous mercats, perquè, per exemple, un producte que ha entrat molt pel tema embotit és el gall d'indi.
Sí.
El gall d'indi ha entrat, i ho parlàvem l'altre dia, que s'està venent més gall d'indi, potser que pernil dolç. En parlava un que té una empresa d'embotits.
Sí, a veure, el gall d'indi, aquí a Espanya i a Catalunya, el consum i el producte era zero, i ara és importantíssim. Per tant... si tu ets capaç de fer-te el teu ninxo de treball, de mercat, doncs ho vens. La diferència entre un conill i un gall d'indi. Les dues carns són molt bones, les dues són molt baixes en greixos, les dues són molt bones doncs, per la salut, pels esportistes, per una vida sana. Ara, des de la perspectiva qui manipula i qui fa aquest embotit, tu agafes un conill, per gros que sigui, el desosses i et queda un quilo, quilo i mig de carn sobre el taulell. Agafes un gall d'indi, amb el mateix temps, allà sobre et poden quedar 10 o 15 quilos de carn. Per tant, la feina important del desossar doncs té un cost.
Abans de quan preparàvem aquesta entrevista, vam comentar per telèfon el tema de que, possiblement per la crisi, amb restaurants, dins els menús està entrant el conill.
Evident.
Vull dir, que també és un canal que ha anat entrant per allà el tema del conill. El que passa que tornem a lo mateix. Potser és gent que té ja una edat. O sigui, la gent jove no ha entrat. O sigui, jo veig a casa que costa molt de que entri aquesta carn.
A veure, tradicionalment el conill s'havia menjat al restaurant en caps de setmana, però es menjava la carta. I la novetat ara és que amb els preus ajustats de les canals pot entrar amb el menú. Això dona una gran base molt més ampla de possible consum. I el dels joves és presentar aquells productes, aquelles presentacions que el consumidor demana, necessita. Un conill rebossat, per exemple, entra facilíssim amb els nens. Ara l'has de preparar.
Tornant una mica, bueno, cap a darrere, torno cap a darrere, cap endavant. A més, el conill és un producte molt delicat. O sigui, com, vull dir, sé que amb un canvi o que hi hagi amb l'alimentació, hi hagi algun problema o alguna cosa, vull dir, a nivell de granja, vull dir que sempre m'han explicat els que en sabeu de que quan hi ha hagut crisis sanitàries i d'això, que el conill justament el que menges, el que t'arriba a taula d'això és, si no el més sa, possiblement gairebé el més sa, perquè el que ha tingut un problema d'això ha mort pel camí o ha tingut...
Sí, a veure...
No sé com explicar-ho, vull dir que...
Sí, a veure, el conill...
Vull dir que és molt delicat.
Jo no m'agrada fer servir l'expressió molt delicat. El conill és un animal que va molt de pressa. Reprodueix molt de pressa, creix molt de pressa, menja molt de pressa, tot ho fa molt de pressa. Llavors, quan vas tan de pressa, qualsevol petita desviació t'ensopegues. I això és el que li passa al conill, que llavors, doncs, o a nivell de reproducció o a nivell digestiu, doncs pot tenir problemes. I, evidentment, el conill que arriba a taula, vull dir, passa per tots els controls i té totes les garanties sanitàries necessàries.
A més, el que em va sobtar, quan, per saber censos allò de conills, que em deien, no, és que això va per mares.
Que, sí, la
única... Perquè, com que va tan ràpid i, a més, bueno, allò que es diu sempre de criar com conills i d'això,
sí.
La productivitat és tan elevada que llavors per controlar-ho és molt més fàcil fer-ho per les mares.
La unitat són les mares. Llavors ja sabem, històricament sabíem que doncs una mare tenia uns mascles associats, tenia un engreix associat, tenia una reposició associada. Però la unitat és la mare. Avui dia, com que el maneig ha canviat, perquè una de les alternatives doncs, per sobreviure en aquesta situació de mercat és ser molt més productiu, ser molt més eficaç, ser molt més professional, doncs una de les coses és canviar el maneig. I una de les coses que s'ha fet és canviar el maneig i treballem amb el que en diem bandes. Doncs ara ja no és la femella, és la banda.
Doncs, per acabar aquest primer bloc, li voldria preguntar si creu que s'haurien de fer campanyes publicitàries per fomentar el consum de la carn de conill i altres carns de casa nostra que no es mengen tant com abans, com el xai i el cabrit.
A veure, publicitat se'n fa i se'n fa molta. Aquí hi ha un decret que és el que se'n diu una extensió de norma, que el sector productor aporta per cada conill sacrificat aporta uns diners, i tot això es va fent una bossa i això permet fer campanyes de publicitat. El que una campanya de publicitat, doncs, a les mitjans de comunicació d'avui dia, doncs, costa el que costa. I, per tant, com tens el pressupost que tens, se'n fa, és eficaç. És eficaç, malgrat és molt difícil de mesurar la incidència de cada una de les campanyes, però Intercun, de manera regular, i es pot veure doncs, per la tele, i premsa i ràdios de Catalunya, doncs va fent campanyes.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem i ja entrarem amb l'IRTA.
Molt bé.
Del camp a taula.
Coneixes els avantatges de la Dune Horizon 2020?
Esclar, he anat a una oficina Groban i m'han aclarit tots els dubtes que tenia. Però el millor és que només per domiciliar la Dune me'n faciliten els tràmits i me l'avancen quan em convingui. I mira quin termos m'han donat.
A CaixaBank tenim més de 500 oficines Agrobank i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb Oriol Rafel, que és investigador en cunicultura de l'IRTA. En quines línies d'investigació està treballant actualment a l'IRTA en la millora genètica, tant de mascles reproductors com de femelles?
Bé, centrant-nos en aquesta primera pregunta, nosaltres continuem treballant les dues línies de conills que tenim pròpies, la línia que en denominem Prat i la Caldes. La línia Prat és una línia maternal que de sempre l'hem seleccionat per el tamany de la llodrigada. Sí, perquè cada cop les femelles, en el moment del part i el desllatament, que és el que més ens interessa, hi hagin més llodrigons. La segona línia, la línia terminal Caldes, és una línia que la seleccionem per velocitat de creixement. Hem estat diferents anys treballant sobre les característiques seminals, perquè aquests animals ara, avui, es fan servir via inseminació, i ens interessava molt saber la qualitat seminal. Actualment, tot això que parlàvem de la crisi, el que ja portem un parell de projectes, en què el que estem treballant és l'eficàcia alimentària, o sigui, com reduir costos.
Mm-hmm. Parlava d'això del tema seminal. Em va sobtar, ja fa uns anys, que s'estava introduint molt, ficant molt el tema de l'inseminació artificial. Per exemple, coneixia la porcina, però desconeixia la de la conicultura i em va sobtar molt. Hi havia alguna empresa aquí al nostre país que es dedicava i parlàvem precisament pel tema de l'eficàcia, no?
Sí, sí, a veure, avui dia, abans he fet servir ja el terme bandes, a la que una granja passa d'un maneig tradicional a un maneig en bandes, vol dir que podem arribar a el que en diem la banda única, que cada 42 dies s'insemina tota la granja. Tota vol dir tota. Llavors vol dir que amb mascles no ho podries fer-ho. Llavors, aquí, per una qüestió d'eficàcia del maneig, entra la inseminació, i també és molt important que aquesta inseminació vingui de mascles seleccionats per creixement, perquè això ens ajudarà a reduir altra vegada costos.
I hi ha una època millor que l'altra per investigar o totes són iguals i per produir? O s'aprofita les dues?
A veure, per produir el conill és un animal cíclic, i si ens n'anem molts anys enrere, el que els mercats, les llotges, eren absolutament estacionals. En aquests moments, gràcies a les tècniques de maneig, a la millor instal·lacions i tal, aquest cicle aconsegueixes reduir-lo i que els animals produeixin d'una manera homogènia tot l'any. Des de la perspectiva de recerca, normalment els experiments els has de fer de manera que absorbeixis tots aquells efectes que et puguin distorsionar el teu experiment. Un exemple és el creixement. El creixement, amb la calor, es veu fortament afectat. Doncs, sempre que fem un experiment amb què intervé aquest caràcter al creixement, doncs l'estació de l'estiu ha d'estar-hi present. Durarà menys l'experiment, però l'estiu segur que hi serà present per tenir les dades en aquest moment més desfavorable.
I en aquests moments estan ficats en algun projecte?
Bé, ja he dit aquests dos primers de les dues línies i, evidentment, som l'IRTE és un institut de recerca. Estem en molts projectes de recerca. En primer lloc, o sense ordre, estem en un projecte amb el sector productor, amb les 7 conicultors de Catalunya, de cara a millorar la sostenibilitat de les granges de conills. També estem amb dos projectes ficats amb el tema que jo deia de l'eficàcia alimentària.
I hi ha algun tema més? A nivell mundial s'està investigant molt a nivell de conicultura?
Bé, que no havia acabat perquè ja esperava aquesta pregunta. A veure, a nivell mundial s'investiga i s'investiga molt. Evidentment, els països que més investiguen són els que més produeixen. Per tant, no és estrany que aquest proper estiu hi ha el Congrés Mundial Científic de Conicultura, on tots els científics del món exposaran els seus darrers treballs, i es celebri a Xina. Xina, que és el principal productor mundial.
Em sembla que de tot, gairebé. S'estan convertint en líders en tot.
Sí. I llavors, nosaltres, com a IRTE, en aquesta estratègia, diguéssim, mundial o de més globalització o demandes de la pròpia comunitat europea, estem immersos o ficats i col·laborem en projectes d'investigació amb conill, en què, per exemple, també amb el tema de l'eficàcia, en el qual hi ha 27 centres de recerca de tota Europa de 7 països diferents. O sigui que ja no és allò el científic que es tanca el seu laboratori, no, ja són consorcis molt més grossos, molt més complexes.
Hi ha intercanvi d'informació, suposo.
Es treballa conjuntament.
Quin és el paper que estan jugant les diferents administracions vers el sector conícola? I pensa que a Brussel·les saben que existeixen els conills? Perquè quan sents parlar de Brussel·les... Jo no he sentit mai parlar del tema... O sigui, he parlat d'altres sectors, he sentit, però el tema conills...
Anem per parts. Les administracions. Les administracions, evidentment, estan posant tots els instruments que tenen a disposició del sector. El primer projecte que us deia, per exemple, que estem implicats, és un projecte finançat pel Magrama. Recentment, abans de l'estiu, el departament va treure una convocatòria de grups operatius. Estem esperant noves convocatòries, tant del departament com del ministeri, amb aquest mateix format. Són instruments molt interessants i que els sectors i el sector conills ha de saber aprofitar. I, evidentment, tot ha canviat. I els ajuts tradicionals clàssics ja no existeixen i van apareixent nous instruments tan bons o millors que els anteriors. Referent a Brussel·les. Brussel·les, doncs, és allò que sempre es diu, agraeixo la pregunta. La interprofessional, va tenir la confiança de demanar-me a mi que defensés el sector conills en la redacció de l'actual PAC, i això doncs, va comportar estar diversos anys anant a Brussel·les a treballar, reunir, muntar estratègies, i què vam aconseguir? O sigui, en els textos inicials el conill no hi sortia. Vam aconseguir, amb tots els treballs que es van fer, que s'incloguessin fins a 17 esmenes. O sigui, els textos a revisar ja tenien 17 esmenes, diferents nivells, que incorporaven el conill. Com a anècdota, dir que tothom preguntava en els despatxos i els passadissos de Brussel·les que què caram passava amb els conills espanyols. Però després, a l'hora de la veritat, quan vam anar a la comissió o a les comissions i quan vam anar al plenari, per qüestions polítiques, estratègiques i d'interessos d'altres països, doncs no es va aconseguir que cap de les 17 esmenes tirés endavant.
Sí, és que... Per això li deia, no?, que a vegades hi ha sectors, suposo que deu ser també per el que hi ha darrere de cada sector, no?
Per el que hi ha darrere de cada sector...
Sí, segur que un sector com el porcí, això no... Sí, molt suposat que d'això no li hagués passat. Primer perquè ja no... aquestes 17 esmenes no les haguessin tingut que presentar perquè ja hauria estat...
No, això primera. I segona, que el sector dels porcs segur que tenen un lobby allà fixe. Okay. I el sector conill europeu no el pot mantenir. Okay. Llavors, hi ha molts altres interessos que venen creuats. Clar, tu estàs parlant amb un finlandès del conill, clar, i amb ell el que li interessa és una altra cosa. Llavors, a vegades pot ser positiu, a vegades pot ser negatiu, i en aquí, doncs, no va ser favorable.
Que, en canvi, parles amb un danès, amb un holandès, i, per exemple, doncs, el que dèiem del tema porcí és molt més fàcil, perquè que potser estan en un altre nivell el tema potser de les dejeccions ramaderes, que és un altre nivell, que aquí amb el conill encara estan en aquest primer nivell, no?
Sí.
I com veu el futur del sector?
Bé, jo sempre dic que jo sempre el sector jo el veig amb optimisme. Optimisme mentre tinguem un consumidor. Ara, caminem cap a un model productiu molt més professional, molt més eficaç i amb uns costos de producció més baixos.
Perquè abans, quan parlava de la presentació aquesta que s'està fent amb safates, amb parts d'això, d'evitar que les presentacions per això del conill són molt... bueno, presentables, valga la redundància, no?
Sí, no.
Que el veus, no sé, altres putes potser no són tan atractius, però realment tenia en compte el que era quan presentaven el producte sencer amb el cap i tot, quan jo l'havia vist al mercat, o el veies a la pollastreria de Tors, del mercat, i en canvi ara aquestes presentacions són... vull dir que haurien d'entrar potser... hi havia el tema aquell que parlàvem, el tema preu, que... fa que...
A veure, el tema preu és un problema, però també hi, en aquest nivell, doncs, de fer presentacions i tal, hi han petites experiències en què grangers, d'una manera directa, elaboren, o sigui, sacrifiquen el conill, elaboren i comercialitzen el conill. Per tant, tota la cadena de valor la poden revertir amb ells. És una manera diferent d'entendre el producte.
I ja per acabar, si fos un jove que vol obrir una explotació, quins motius tindria per fer-ho de conills? I després, allò que ja parlàvem en el principi, des dels productors, que s'hauria de fer per revertir aquesta situació que hi ha actualment de crisi?
A veure, jo no els joves. En els joves els engrescaria, sense cap mena de por. Ara, jo els hi diria, primer que tot, que es formin molt. Molta formació, no només tècnica, de la granja de conills, sinó empresarial. Vull dir, cada cop anem més a un model molt més empresarial, amb uns marges molt petits i que s'ha de saber gestionar molt bé. Que sigui molt conscient de que es fica en un sector de producció primari, on ningú li regalarà res, però que és una magnífica forma d'autoocupar-se. I que, finalment, que constantment sigui emprenedor, tant des de la producció com en la comercialització. Vull dir que jo, això és el que jo li diria a un jove. I en els...
d'emprenedor ja ho és, perquè ficar-se en aquests moments amb el sector, sobretot primari, ja és ser emprenedor, eh?
Sí, però no només en la producció, sinó en la comercialització. Vull dir...
bueno, perquè aquí estem parlant... però avui en dia ja es parla més d'un nivell empresarial. Vull dir, abans, quan parlàvem dels pagesos, ramaders, era un sector... o sigui, es parlava amb un concepte, ara potser s'està... parlant amb un altre concepte, aquest més de visió d'empresa agrària, no?
És que no hi ha altra alternativa. Quan remenes els pressupostos que remenes i veus els marges que treballes, o ets un gran empresari o no tens marge d'operació.
I de l'altre que parlàvem?
Del sector. A veure, jo el sector, malgrat estem on estem, malgrat que tots aquests anys de crisi doncs, ha portat a una important descapitalització, jo, en una última formació que feia, jo insistia en el sentit de dir hem de fer granges sostenibles. Sostenibles en el pilar social, en el pilar mediambiental i en el pilar econòmic. I en el pilar econòmic jo els hi feia propostes, dic, a veure, que no ens costin calés, ja que estem com estem, doncs què podem fer? Doncs, primera, igual que els joves, formació. Segona, treballar aspectes de bioseguretat que ens permetin reduir costos, qualitat de l'aigua, restricció del pinso. Sí, hi ha moltes coses que podem fer que no s'estan fent en les granges que permetrien un objectiu bàsic, reduir costos. I si reduïm costos, doncs podem continuar presents en el sector.
Doncs agraïm a Oriol Rafel que ens hagi parlat del sector cunícola de casa nostra i de l'IRTA, que és un centre on s'investiga molt. Per això van venint aquí investigadors durant... Ja portem 4 temporades i vostè ja ha repetit i tot, perquè sempre és un plaer conèixer també aquesta vessant, no solament la del productor, sinó més àmplia, des de la part d'algú que viu el sector dia a dia.
Sí, doncs agraeixo tant que us en recordeu de l'IRTA com del sector Conills, com que m'hagueu convidat a mi personalment.
Gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Et ve de gust un viatge increïble? Doncs del 9 al 16 de maig no et perdis el Xipre Monàstic amb el Club Més Amics. Coneixeràs les antigues ciutats de Salamina i Famagusta, el jaciment arqueològic de les tombes dels reis i el castell medieval de Limassol, entre d'altres. El Xipre Monàstic del 9 al 16 de maig amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
L'actualitat.
En el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, el Departament d'Agricultura de la Generalitat ha efectuat el primer pagament de la campanya 2015 de l'ajut agroambiental de gestió sostenible de zones humides. L'objectiu és compensar el lucre cessant i l'increment de costos de producció per unes pràctiques agràries més sostenibles, mitjançant el qual s'invertirà en aquestes zones una despesa pública total de 4,99 milions d'euros. Es tracta, doncs, d'uns ajuts amb compromisos a 5 anys vista que busquen la millora de la biodiversitat i compten amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el que es coneix com el FEADER. Per la seva part, la Fira de Lleida ha convocat el 45è Premi del Llibre Agrari, organitzat en el marc de la propera Fira Agrària de Sant Miquel i el Saló Eurofruit, que tindran lloc el 29 de setembre al 2 d'octubre d'aquest any. Com a grans novetats, enguany per primera vegada s'atorgarà un guardó al millor article tècnic agrari i s'ha incorporat l'economia agroalimentària com a nova temàtica. El premi atorgat al guanyador de la convocatòria del llibre agrari serà de 4.000 euros i de 2.000 euros per al de l'article tècnic. El veredicte del jurat es farà públic al setembre d'enguany i el lliurament dels premis es durà a terme durant la cloenda de la Fira Agrària de Sant Miquel.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 5 d'abril a 163 euros per tona, puja un euro. El blat de moro francès a 170 euros per tona es manté. L'alfals granulat a 145 euros per tona repeteix. La colza d'importació a 215 euros per tona es manté. I la garrofa a 167 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 0,94 euros al quilo, disminueix 10 cèntims, i el groc viu a 1,08 euros al quilo, mantenint-se aquesta darrera cotització en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,60 euros al quilo, baixa 15 cèntims, i el groc canal a 1,64 euros al quilo, repetint respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,32 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Tots dos preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,91 euros, repeteix, a la categoria L de 63 a 73 grams a 0,73 euros, disminueix 4 cèntims. A la M de 53 a 63 grams a 0,69 euros, baixa 4 cèntims. I a la categoria S, menys de 53 grams a 0,52 euros, disminueix, per tant, 3 cèntims.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,60 euros el quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. Baixa 60 cèntims. El de 10,6 a 12 quilos a 7,20 euros el quilo per canal. Disminueix 60 cèntims. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,60 euros. Baixa mig euro. El cabrit s'ha fixat a 11,80 euros, mantenint-se en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,75 i a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,60 euros.
Del camp a taula.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
El producte.
En aquesta secció del producte, que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Miquel Valero, adjunt al Mercat Central del Peix. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia, Isidre.
Molt bon dia. Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenien?
Doncs mira, aquesta setmana podem recomanar la compra de llobarro salvatge de França i del Cantàbric. També gai de Sant Pere, tant de Galícia com de la zona del Gran Sol, i també ha estat força important la presència en el mercat del bacallà sencer, de Noruega i de Dinamarca, la bruixa de França, del Cantàbric e Irlanda, i en referència al peix blau, ressaltem el bonitol de Galícia, Portugal i de Múrcia. I per últim, podem recomanar el seitó, amb un gran ventall d'orígens, com és Catalunya, Comunitat Valenciana, Cantàbric, França i, finalment, Itàlia, Isidre.
I pel que fa al marisc fresc, com ho hem tingut aquesta setmana? Hi ha hagut molta novetat o més o menys com sempre?
Bueno, més o menys ha estat com sempre. Encara que dintre de l'apartat del marisc fresc podem destacar la bona oferta a bon preu del bou de mar de França i de les Illes Britàniques i també ha vingut força escamarlà, tant de Catalunya, Galícia, França i Escòcia.
Doncs gràcies, Miquel. Tornem a contactar la setmana vinent perquè ens informeu sobre quin haurà estat el peix i el marisc més comercialitzat aquí a Mercabarna i, com sempre, la seva procedència.
Doncs gràcies a vosaltres i fins la propera setmana.
A continuació, parlem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan, i benvingut al nostre espai.
Hola, bon dia, Isidre, gràcies.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i d'on procedien?
Mira, bàsicament parlem de, com gairebé cada setmana, encara no dic la de pinyol, parlem de taronges, de mandarines, que venen de la zona de València, xirimoies de Màlaga, o maduixots, que ve de Huelva i d'aquí del Maresme, nespres, de la zona d'Alacant, i algunes cireres de Huelva. I bueno, també tenim part de préssecs, nectarines, prunes, raïm, tot això que és de, el que diem de contraestació, que ve normalment de Sud-àfrica ara.
Un dia tu i jo hem de parlar seriosament del tema dels maduixots, perquè tinc un conflicte a casa amb això, que si s'ha de menjar al revés.
Però això... simplement és un tema...
No, t'ho dic perquè a nit va ser ja un conflicte gairebé... va ser a nivell mundial.
No, però això és un tema de temps. A veure, quan aquí és estiu, l'altra banda és hivern. Per tant, quan aquí tenim la tardor, ja és la primavera que comença a sortir el fruit.
No, però jo dic que... el maduixot...
Sí.
Allò que em vas dir que s'havia de menjar al revés,
sí. No,
el maduixot, per la part de...
Claro, la més dolça.
Com més dolça?
La
part aquesta que està més verda, més d'això...
Això és el més... Com està més verd, no està tan dolç, clar.
Que... Ah, o sigui, que vi confós.
Claro.
Jo els vaig dir que s'havia de menjar per aquí.
La punta és l'últim que s'havia de menjar. Mare de 20 anys així i encara no
m'aprenen. Però la punta de dalt o la de baix?
És que... Sí, sí, la punta és l'últim que tenim que menjar.
Sí, no, per això et dic que començo per dalt,
claro.
I llavors, per l'obert, llavors ja em diuen, no, ja no comencen a menjar-s'ho. Ja dic que va ser un tema bastant conflictiu ahir.
Bueno. Apunta tu per un altre dia.
Sí, per això dic que hem de parlar seriosament d'aquest tema, perquè jo intento fer-te cas i no m'aclaro. Pel que fa a les hortalisses...
Bueno, tornem a dir el mateix de sempre. Amb aquesta climatologia doncs, tenim absolutament de tot. I, a més, en quantitats importants, no sé, cogombres d'aquí del Baix, o pebres i albergínies d'Almeria, carxofes, alls tendres, carbassó, espines d'aquí del Baix, o bledes també d'aquí del Baix, tomàquets es venen moltíssim ara d'aquí també, tant del Baix com del Maresme, calçots que continuem tenint del Tarragonès i d'aquí de Barcelona, o cebes, bueno, coliflors, cols, mongeta tendra... Realment és que tenim de tot,
Sí, sé que ens vols parlar d'un producte.
Sí.
Com sempre, tu també saps que tenim poc temps, o sigui
sempre,
que...
Sí.
De què ens volies parlar avui?
Mira, parlem d'una fruita exòtica, que és el maracuyà, però més que res perquè és la seva flor, doncs us explicaré una miqueta una història que és curiosa. Mira, de fet, la planta es diu Passiflora edulis, que és una planta que bueno, que tothom la coneix simplement com a passiflora i ja està, no? És enfiladissa i és originària de les regions amazòniques. I normalment té una alçada de planta, déu-n'hi-do, d'uns 9 metres, i està força bé, no? Lògicament, com és de les zones aquestes amazòniques, doncs, bueno, el seu conreu es fa en uns climes suaus tropicals, lluny de les glaçades i amb forces precipitacions d'aigua. A veure, el fruit se li coneix com a maracuyà o com a fruita de la passió. Això és el nom més popular, fruita de la passió. A veure, això és degut a una història una mica llarga, perquè l'any 1610, els missioners jesuïtes allà, quan estaven a Amèrica, quan van veure la flor d'aquesta planta, de seguida la van relacionar amb la passió de Crist, per la seva forma, no? I això és perquè al voltant sembla que sigui la corona d'espines. Després té els tres pistils, que s'hi sembla molt a tres claus, que són els claus que li van posar a Crist quan estava a la creu. A més, tant els cinc pètals com els sèpals són la representació dels apòstols, sempre s'actuen a Pere i a Judas, no? I els cinc estams són els cinc estigmes del Calvari, no? Tot això doncs, fa una mica que el seu nom sigui aquest, fruita de la passió, recordant-se la passió de Crist.
El que
sí que és cert... Que és
el que dona a pensar quan estàs a la selva, T'has avorrit?
Sí, deu ser avorrit. O potser és que van
perquè,
al·lucinar
una miqueta. Perquè realment, per interpretar tot això, realment s'ha de tenir...
Sí, però
hi ha que mirar
la flor. Hi ha que mirar la flor i realment, si te la mires amb carinyo, sí que...
Ja, però per vincular-ho i treure sí, d'això, però... realment, primer s'ha de ser molt coneixedor de la història...
Exactament.
...per saber interpretar-ho, perquè, clar, vull dir, els que potser desconeixem aquestes coses, veus
sí,
una...
Sí, però ells realment sí que ho van relacionar.
No.
I ja dic, i te la mires i coi, és així, Vull dir, ho estàs veient, no?
Bueno, però sobretot passa moltes vegades quan t'ho estan dient. Clar, quan t'ho diuen una cosa ja comences a comptar... I et surten
sí, jo amb això ho sento molt, som molt curtet i no ho veig,
No,
ara,
però
quan m'han explicat sí que ho he vist.
No, perquè és molt curiós, no?,
sí.
Que la interpretació que fa la gent de les coses, no?
Exacte. Jo només volia dir una coseta més. Ja la flor aquesta del maracuyà a Paraguai és la flor nacional. Sí, que és una flor que realment ja dic que és maca i jo intentaria localitzar-la, mirar-la, perquè val la pena veure-la, I ja veureu que tot això que us he dit, bueno, ara ja teniu idea i sí que ho veureu.
Doncs gràcies, Joan. I després d'aquesta curiositat, tornem a posar-nos en contacte la propera setmana.
Molt bé, gràcies a vosaltres i fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Productes de proximitat.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, parlarem avui amb una empresa que es dedica a la producció ecològica d'embotits. Es tracta de J. Curós SL, ubicada a la població garrotxina de les Preses. I ho farem amb el seu gerent, el senyor Joan Curós. Bon dia, senyor Curós, i benvingut al nostre espai.
Bon dia.
Vostès són una empresa familiar que des de fa més de 70 anys elaboren embotits. Quan van decidir apostar per la producció agrària ecològica i per què?
Bé, nosaltres fa bastant que vam decidir apostar per la producció ecològica, però fa poc que ho hem acabat de lligar-ho tot, perquè el nostre interès és, quan vam voler fer tema ecològic, fer-lo ben fet des de bon principi, o sigui, fins que vam tenir lligada l'alimentació ecològica, els porcs ecològics, i finalment poder tenir els embotits, no hem començat. O sigui que no fa molt, potser fa un any o així, que estem en aquest tema.
El que passa que, clar, estem parlant de garantir tot un cicle, no? Perquè en el seu cas, que fan embotits, el bo era tenir controlada la matèria primera, no?
Exacte, exacte. El tema és aquest, que si tu vols fer embotit ecològic però no tens accés o no tens controlada la matèria primera, doncs pots quedar limitat o no saps per on t'has de tirar. I nosaltres, doncs, fins que hem tingut ben lligat des del proveïdor i l'alimentació, que no ens pugui fallar cap de tot el procés, doncs no podíem garantir uns embotits ecològics. I ara que ho tenim ben lligat és quan ho hem llançat al mercat.
Perquè els ports per elaborar aquests embotits, evidentment, són ecològics, procedeixen d'explotacions d'aquí de la comarca?
Sí. Tot des de l'alimentació, les granges dels porcs i els embotits, ho fem tot a la comarca de la Garrotxa.
Per tant,
sí.
El que tant es parla ara de producte quilòmetre zero, estem parlant d'un producte quilòmetre zero...
Total.
De la granja, diguem, a l'empresa, no?
Exacte. I és molt maco veure l'explotació, perquè veus els porcs que lliurement estan a dins la granja, tenen una porta per poder sortir a l'aire lliure, a dins la granja estan en un llit de palla, surten a fora a l'aire lliure a prendre el sol, inclús aquestes granges no necessiten ni calefacció, perquè com que dormen en llit de palla i després a la nit poden de dia es poden sortir fora, prenen el sol i estan bé, estan descansant bé, sense cap estrès de res, és maco veure-ho, sí.
I quins productes ecològics tenen?
Nosaltres hem començat per una gamma bàsica que seria, diguéssim, el pernil, les llangonisses i els fuets ecològics. De moment hem començat per pocs articles perquè volem anar a poc amb el tema ecològic, fer-lo ben fet i pocs articles. A mesura que tinguem més demanda i més clientela, irem introduint altres productes. El que passa, una mica, és que tot l'ecològic, per exemple, a Catalunya, nosaltres on més venem és el mercat català, alemany i francès. Alemany i França estan ja molt desenvolupats amb el tema ecològic. Hi ha molta gent que està molt implicada en aquest tema. I aquí anem una mica enrederits, però jo crec que a poc irà avançant aquest tema, perquè hi ha molta gent que té molt d'interès.
Ja va respost. També li volia preguntar sobre quin era el mercat i també si pensaven ampliar la gamma ecològica, i tot això ho ha respost amb aquesta pregunta. No. Molt bé, perquè hem anat per feina i ja va resoldre aquestes preguntes.
Sí que volia comentar-li una cosa, que el tema ecològic per nosaltres és un tema que és molt interessant, perquè fa anys, parlant amb un nutricionista molt important de la Universitat de Barcelona, em comentava, em deia que això també és molt important que la gent sàpiga, que els humans hi ha proteïnes que sintetitzem molt i molt bé i n'hi ha altres que sintetitzem més malament. I les que més bé se sintetitza el cos humà són, i això és important que la gent ho sàpiga, que són la llet i els ous. Després de la llet i els ous ja venen la carn i el peix. I després, a molta distància, venen les proteïnes vegetals, que costa molt més que el cos els sintetitzi, i moltes s'acaben perdent, diguéssim, al lavabo, per dir-ho d'una forma, no? Què vol dir això? Que nosaltres, a mi, una de les coses que més m'ha implicat amb el tema ecològic és que molta gent acaba per no menjar carn per degut a moltes imatges que veu a la televisió de maltractament animal i coses que no s'hauria d'arribar. I per això a nosaltres ens agrada aquest tema, perquè fem-ho bé, tinguem els animals que visquin durant els anys que han de viure bé, ben alimentats, alimentació supersana, que puguin voltar, que entrin, que surtin, que dormin bé, i després, al moment del sacrifici, doncs fem un producte d'alta qualitat. Sí. I nosaltres potser no hem de menjar grans quantitats de carn, però la carn que la mengem crec que sigui bona. Una ja. Mica és la intenció, de fet, el tema ecològic és aquesta.
Jo crec que ja ho ha dit tot, ja anàvem a acabar l'entrevista. Sols li volia preguntar, així breument, el tipus de client que tenen és molt fidel amb l'apartat ecològic?
Sí. El client, o sigui, són el client que vol ecològic en aquests moments, no sé en un futur com serà, però en aquests moments el client que vol ecològic són persones molt conscienciades amb aquest tema, del benestar animal, amb l'alimentació, amb la seva alimentació, amb l'alimentació dels seus fills. Són clients realment que són molt fidels. De moment és un client molt fidel, molt conscienciat amb el tema ecològic. Sí.
Doncs agraïm a Joan Curós que ens hagi parlat d'embotits ecològics en general i de la seva empresa, Joan Curós, que té embotits convencionals, però també té una gamma d'ecològics.
Jo també us agraeixo una mica un programa d'aquest estil, que més que res perquè la gent que té inquietud sobre aquest tema conegui una mica el perquè del tema ecològic i el perquè d'aquest tema i pugui dir, doncs, ostres, doncs jo sí, trio carn o embotit o el que sigui, ecològica, perquè em preocupo una mica pel benestar animal, per la meva alimentació i per tots aquests temes que trobo que tenen bastant de futur, sobretot a Catalunya, jo crec.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Del camp a taula.
Coneixes els avantatges de la Dune Horitzó 2020?
Esclar, he anat a una oficina Agrovant i m'han aclarit tots els dubtes que tenia. Però el millor és que només per domiciliar la Dune me'n faciliten els tràmits i me l'avancen quan em convingui. I mira quin termos m'han donat.
A CaixaBank tenim més de 500 oficines Agrovant i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrovant. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui dissabte 9 d'abril a realitzar les preses una jornada sobre l'avaluació de l'estat sanitari d'una arna. A Rialp, una sobre introducció a la construcció de marges de pedra. I a Riudarenes, una sobre sistemes de rec en un hort ecològic. Ja el dilluns 11, a Lleida, cull una jornada d'introducció a la biodinàmica i el dimarts 12, Sant Sadurní d'Anoia, una sobre els registres vitivinícoles que han de dur a terme els cellers. Ja el dia 14 d'abril es fa a Lleida l'onzena jornada de producció integrada i a Bràfim una jornada sobre el maneig sanitari del cirerer. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que de l'11 d'abril al 16 de juny l'Escola Agrària de Manresa organitza un curs sobre les eines de diagnosi i millora de sòl agrícola. I del 12 d'abril al 3 de maig, l'Escola Agrària d'Alfarràs efectua al Carràs un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 9 i demà diumenge 10 d'abril se celebra a Navàs la Fira de Primavera i a Navarcles la Fira Mercat, Fira de l'Abat i Monacàlia. Del 15 al 17 d'abril es du a terme a Mollerussa l'Autotrac, la fira de la maquinària agrícola, industrial, automòbils, autocaravanes, caravanes i camions d'ocasió. El dia 16 es fa a Begues la fira de la cervesa artesana i el 16 i 17 d'abril a Sant Andreu de Llavaneres la fira del pèsol i al Perelló la fira de la mel i l'oli.
la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Amb l'apartat de les fires finalitzem l'espai d'avui. Tornem el proper dissabte a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes del món agrari i rural aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.